amigos he perdido, cabezas han caído, guerras para reyes falsos, que luchas por causas perdidas, digo quiero soñar en calor. Hombre encadenado, que lucha por poder hablar de lo que sea, es donde sea. Digo, quiero soñar en calor. Quiero soñar. Quiero soñar en calor. Quiero soñar. Quiero soñar en calor.
Dijous, comencem el programa Judici a la Justícia i aquest dijous 12 de març, sí, no? Encertat, em sembla.
El fotut 2009.
Del fotut 2009, doncs xerrarem...
Seguim, seguim.
Sí, sí, esteu.
Ah, jo no m'he escoltat, tio.
Xerrarem de què? Sí que xerrarem.
Xerrarem, sobretot, doncs, avui tindrem un programa dedicat a Palestina, al conflicte i a altres coses, que no són el conflicte, l'últim conflicte amb Gaza, sinó amb altres zones de Palestina. I també farem alguns apunts, com dir que ara mateix ja encara, si no ha passat res en les últimes 3 hores, doncs encara hi ha gent ocupant la Universitat Pompeu Fabra, a la Ciutadella, des d'aquest migdia, després de la manifestació per la vaga d'estudiants. I en principi, bueno, recordar també que demà és el judici a l'Amadeu Caselles. I dit això, doncs farem la presentació de la ràdio on estem, per ser el judici a la justícia. Doncs estem ara mateix emitint en directe des de Ràdio Contrabanda
91.4
de la
I bueno, pues que aquest és un programa de la Ràdio Bronca, no? Que ja ho hem explicat altres vegades, que per circumstàncies ens trobem aquí acollits i acollides perquè no podem fer el programa en directe a la Ràdio Bronca, però això no impedeix que s'escolti a la Ràdio Bronca. I com ja us hem dit en els altres programes, doncs els dijous de 10 a 12 de la nit, els divendres de 11 a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda podeu escoltar aquest programa repetit al 104.5 de la FM a la Ràdio Bronca. I i bueno, també hi ha l'opció podcast, no? La penya que sigui internauta i li agradi navegar per allà, pues pot localitzar el que és el document d'àudio de cada programa, no? Dels passats, d'aquest i dels que vindran,
des de la pàgina web de la ràdio Bronca, que són les 3 dobles baixes punt radiobronca.info, Bronca amb K, recordem.
I bueno, recordar també que tenim un telèfon que és el 933177366 i que tothom que vulgui ens pot trucar i participar del programa. I bueno, pues dit això, arrencamos, no?
Sí.
Tenim gent convidada a l'estudi, que ens encara que vingui la gent a explicar-nos les seves experiències de primera mà. Ja ho hem dit altres vegades, no? Que els intermediaris de vegades el que fan és com amb el comerç, no? Encarir les coses o transformar-les al seu valor, no? I llavors a nosaltres ens agrada que la gent ens expliqui les coses de primera mà. I bueno, pues hola, bones, què tal, com esteu?
Hola, bona nit. Doncs molt benvingudes aquí al programa. Ja sabem que teniu aquí una experiència a explicar, que heu estat a Palestina i que ja heu estat bastant temps. I doncs bé, no sé si ens voleu fer una petita introducció i després ens posem en el tema. Vale, de una mica així en plan general, de per on heu estat i com heu estat allí, com heu arribat una mica i com va això.
Bueno, pues a ver, hemos estado, yo he estado medio año en un pueblecito de Cisjordania que se llama Neilin.
¿Se llama?
Neilin.
¿Neilin?
Neilin.
Neilin.
Está como a 30 kilómetros así de Tel Aviv, lo que ahora es Tel Aviv, Jaffa, dentro de lo que son los territorios ocupados. Y ahora mismo está sufriendo la construcción del muro del apartheid. Desde mayo del año pasado se ha acelerado el proceso de la construcción del muro en tierras pertenecientes al pueblo, y ellos se han organizado en un comité de resistencia popular, y nosotros, como gente que principalmente en este momento llevamos allí para apoyar acciones directas contra la ocupación y contra el muro de Iniciativa Palestina, pues hemos estado en este pueblo.
¿El muro de Iniciativa Palestina?
Acciones de Iniciativa Palestina, sí. Estábamos trabajando junto a un movimiento que se llama YSM, International Social Movement, que es un movimiento de internacionales que se funda en el 2000, si no me acuerdo mal, por palestinos y una israelí que se llama Neta Golan, que se
casó. Pues explica. Neta Golan, ¿qué vol dir Neta Golan?
Es el nombre.
¿Pero qué vol dir?
¿Qué quiere decir el nombre?
Sí.
No, es una de las...
De una dona.
¿De una dona?
Sí, una israelí que, bueno, lleva muchos años trabajando con la causa palestina, se casó con un palestino de Nablus y vive actualmente en Ramallah, tiene allí dos niños. Y junto a otros palestinos fundaron este movimiento que no está... bueno, que no es una asociación, no es un organismo, es un movimiento internacional que van rotando, apoyando pues toda Cisjordania, y ahora durante lo de Gaza también se coordinaba desde allí, porque había gente que había llegado en barco allá, y entonces había ellos trabajando allá.
¿En barco allá?
En Free Gaza.
¿En?
Free Gaza.
Free Gaza. Es la franja de Gaza.
Free Gaza es el nombre del movimiento de los barcos que han intentado romper el bloqueo marítimo para poder penetrar en Gaza. Entonces ellos lo fundaron y han estado recibiendo un movimiento internacional que apoya en toda la zona de Cisjordania acciones directas contra la ocupación, desde manifestaciones hasta pues intentar quitar bloques de carretera, abrir puertas, cortar esta valla que tiene pinchos, que no sé cómo se dice en castellano.
Una valla, un alambre de espinos.
Alambre de espinos, sí, bueno, no tiene espinos, tiene
alambrada, ya, con una especie de
como unos cuadraditos, ¿no? Con dos punchas que si te clavan te se agarran.
Bueno, alambradas, ¿no? Alambradas.
Sí, alambradas.
Sí.
Y bueno, nosotras hemos estado mucho tiempo allí, entonces también nos hemos intentado un poco integrar en la comunidad. Es un pueblecito pequeñito de 5.000 habitantes y pues han intentado desarrollar otro tipo de trabajo más de fondo, ¿no? Y implicarnos más, que más allá del activismo. Pero básicamente es lo que la experiencia que queríamos compartiros. Es
más allá del activismo.
Del activismo.
El activismo es molt a fondo. Es molt a fondo un activismo.
Ya, pero para, o sea, ¿qué le ofreces? Nos han preguntado, en concreto una chica palestina, nos preguntó qué le ofrece este activismo al pueblo palestino, ¿no? Más que un apoyo concreto en ese momento de hacer fuerza, ¿no? De sumar brazos o voces. Y de a nivel de social, ¿no? De y al estar allí mucho tiempo, pues hemos empezado a intentar trabajar cosas pues con niños, con mujeres, con a nivel, se ha intentado mover una especie de entrenamiento legal para los Shabab, que son los jóvenes palestinos que tiran piedras en las manifestaciones, para
Shabab,
para, bueno, para que no los pillen como los pillan en los interrogatorios y en todas las torturas que sufren, ¿no? Cuando los se los llevan en invasiones nocturnas mayoritariamente allí en Eilín. Ahora voy a dejar hablar a Rusia.
Gracias,
Mariana. Abans, vull dir, ha sortit això d'aquests nois, la situació d'aquests adolescents i nens que tiren pedres. M'heu comentat que hi havia dues legislacions per tractar el tema d'aquests nens, no? No sé si me pot contestar ella o me pots contestar.
Te contesto, sí.
Sí.
Mira, hay una ley militar de ocupación, ¿no? Entonces, los niños son considerados niños de 12 a 16 años. De 17 para arriba se juzga como un adulto. El tipo de juicio es algo que no se estudia para saber, para entender modelos, pero que no está
entender
los modelos de cómo juzgan a los palestinos que arrestan arrestos de invasiones en las que, bueno, toman la casa, ponen a toda la familia en una habitación normalmente, sufren, pues pueden no sufrir abusos, pueden sufrir todo tipo de abusos, destrozo inmobiliario, disparos, bombas de sonido, gas. Y muchas veces tienen ya el nombre de quien quieren, ¿no? Y se llevan al niño, hay veces que lo desaparecen durante 8 días, sobre todo en verano pasa esto mucho.
Y
en verano, este verano anterior. Y no tienen por qué decir ni dónde se lo llevan ni por qué se lo llevan. Y entonces de 12 a 16 años hay una ley que está estudiando Children Defense, que está ubicado en Ramala y sigue los casos de los menores arrestados.
Children's Defense,
sí.
Para la defensa
de los niños. Que dice que el cargo máximo para un niño de prisión, de pena de prisión, la pena máxima, son 5 años. Al mismo tiempo coexiste otra ley.
Esto por tirar una piedra.
Bueno, esto para un niño, sin que se hable de cargos, no, la pena.
O sea, como si fuera la ley del menor aquí, que dice que hay un límite.
Consiste otra ley que dice que no hace referencia a ningún otro tipo de edad ni ningún otro tipo de factor, que dice que por lanzar piedras, como cargo de lanzar piedras, son 20 años de prisión. Entonces estos vacíos y estas, bueno, irregularidades, si se puede decir así, en la forma de los juicios, hace que muchas veces se pospongan, que la gente no se sabe cuándo va a salir, influye pues en la escolaridad de los niños, y eso es lo mínimo en lo que influye, ¿no?
Claro, porque mientras que se resuelve cómo se aplica todo este caos legal, el crío está en manos del ejército.
Sí. A veces cambiado de prisiones, llevado a prisiones del 48, lo que ahora es Israel.
¿Qué va a decir prisiones del 48?
Lo que ahora es Israel, que están ubicadas en lo que es el Estado israelí. Nos referimos como el 48.
¿Y eso tiene algún origen, alguna explicación del por qué se denomina así?
Porque son para presos menores, porque muchas veces se pierde, ¿sabes? No hay juicio, no hay un seguimiento fácil del caso. Hay veces que, bueno, muchas veces que los cargos ellos consideran, por eso es muy importante lo del training legal.
¿Joder?
El training legal, la preparación de los
Shabab.
Ellos consideran que una tortura a un niño que acusa a otro niño, ellos cuando están en el campo se le llaman por apodos, ¿no? Entonces hay niños arrestados a los que han sido torturados para acusar a otros compañeros, ¿no? Esa acusación, ellos sacan un apodo, un nombre, una referencia, ¿no? Y van y invaden el pueblo, arrestan a otros niños que han sido acusados por, supuestamente, eso es lo que dicen, por otros niños. Entonces le preguntan al niño en interrogatorio si él es Pepito. El niño tiene miedo y no dice su nombre real. Y esa confirmación de ese apodo, ellos lo consideran una declaración en la que el niño, de los cargos que le ha acusado el niño que ha sido torturado, es una declaración en la que él confirma. Entonces muchos niños han sido cargados con tirar piedras, que son niños muy pequeños, de 12, 13 años.
Cuando digo muchos niños han sido cargados con tirar piedras, pues muchos niños han sido acusados con tirar piedras.
Sí.
Bueno, pero es que aquí no dirían cargados con tirar piedras.
Yo lo siento, pero mi vocabulario legal...
Es que los no en eso.
Pues buenísimo.
Acusados con cargos.
¿Ah? Acusados con cargos.
Charge de tirar piedras.
Charge. Sí, pero aquí no dirían cargados. No te
olvides. Es que todavía me quedé con el árabe y el inglés, ¿no?
Es que yo creo que tienes que tener un cargo a poco a poco. Al parlar,
vale.
I pensar una mica amb la gent que us escoltem, perquè si no es perdran moltes idees de les que esteu explicant.
Els estàs perdent d'estora?
Jo no, jo de moment vaig seguint. Has donat moltíssima informació en molt poc temps.
Jo sí, m'estic perdent, jo sí.
Pues retomamos.
Això el que provocarà serà que farem preguntes. Jo em vaig apuntant preguntes. I quan
jo demano que pensis les paraules.
Vale.
Sobretot quan són tan diferents.
Pues acusades con cargos por lanzar piedras. Hay niños de 12-13 años que han sido arrestados y no han estado prácticamente por el principio, no han estado en la manifestación. Muchas veces se utiliza como castigo, ¿cómo se dice?
Ejemplar.
Colectivo. O ejemplar.
Uh-huh.
Porque su tío forma parte de la comisión del Comité de Resistencia Popular, porque también está muy corrompido. ¿Cuánto llevan? Desde el 67 ahora mismo son 41 años bajo ocupados. Entonces hay colaboracionistas, hay mucha.
Claro, ahora cuando comentas esto yo me he acordado de dos datos de tipo histórico, ¿no? Uno es lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? De la historia de la creación del Estado israelí, ¿no? De dónde viene todo el fregado actual, ¿no?
Uh-huh.
Explicar esto está bien, ¿no? Para que la gente entienda por qué hay una resistencia, ¿no? Y la otra cuestión es también una referencia a uno de los textos que traía en el que se habla de la cuestión de la tortura, ¿no? Como esto es antiguo, lo decíamos antes, un texto de hace 8 o 10 años, pero como se habla de que la policía allí, o sea, en ese momento era el único estado occidental que tenía la tortura legal, ¿no? Y cómo se aplicaba esa tortura sistemáticamente, y todo esto nos lleva un poco, o sea, esa libertad de acción represiva nos lleva a escenas tan salvajes como la que nos estás explicando, ¿no? De que no hay escrúpulos por edad ni nada, que solo hay una intención represiva, ¿no? Y el crío es simplemente la coartada que utilizan para coaccionar a todo un pueblo, ¿no? Y no sé si os parece bien, podríamos empezar por centrar el tema históricamente.
Sí, tengo una mano que, como que son dos personas, me han intercambiado una mica.
Sí, ahora
que está. Como os digo, pero me estoy referiendo a la noieta que tens al costat.
Sí, hola, bona nit. Sí,
clar.
No, sobretot que estigueu còmodes, eh?
I tant.
Estigueu a gust. Sí. I...
Clar.
Ja rompimos el hielo. Ja.
Molt bé, endavant.
Tu sí.
Tu vas. Bueno, doncs començàvem parlant per la referència del 48 que ha fet la Pilar abans sobre Palestina del 48. El que va passar el 1948, així molt en resum, és la creació de l'estat d'Israel. Llavors, que és el que va passar aquí és que...
Perdona, he notat que ara quan m'estàs explicant hi ha hagut un moment que anaves a dir la independència.
Sí, ara puntualitzem.
I has callat a mitja paraula. I et vull preguntar per què.
No, és molt important i està molt bé com hagi de notar perquè el fet és que la història d'aquest període d'Israel l'explica com que és que va obtenir la independència, no? Que va fer la guerra contra els britànics, que aquí estava dominant la zona des del principi del segle XX, i llavors ell explica com que va guanyar aquesta guerra contra l'exèrcit britànic i va assolir la independència i va crear l'estat d'Israel. El que va passar aquí en realitat és que els britànics estaven ja a punt de retirar-se, van donar el problema d'aquest tros de terra on hi havia molts enfrontaments ja entre àrabs palestins i els jueus que ja estaven arribant des de principi de segle, i va donar això, aquest problema per a les Nacions Unides, no? I llavors les Nacions Unides tenien...
Va donar aquest problema.
Va cedir el... Com dir-ho?
Va delegar la responsabilitat.
Exacte.
Es va donar el mar de sobre, no?
No sabia com solucionar els conflictes que hi havia allà, com fer-ho, i llavors va delegar la responsabilitat de les Nacions Unides, i
les Nacions Unides van començar a parlar d'aquest pla de partició, de fer crear dos estats, l'estat d'Israel jueu i l'estat de Palestina amb els àrabs. Llavors la comunitat sionista, que eren els que estaven ja a Israel ben organitzats, que ja tenien guerrilles ben armades, que es deia la primera, que va formar es diu la Ghana, de les quals va sortir dues...
La Ghana, sabem què vol dir Ghana? Quan es va utilitzar per primera vegada?
No.
Es va utilitzar per primera vegada el 1808, aquí a la península Ibèrica. El primer lloc de tot el món on es va utilitzar aquesta paraula per combatre, per qualificar els que combatien els exèrcits napoleònics que havien ocupat la península. I a partir d'aquí aquesta paraula s'internacionalitza i a tot el món, a tots els continents, quan algú s'aixeca contra el govern, contra el règim, se li diu guerrilla. I a llocs on s'escriu amb una sola R i diuen guerrilla, però és la mateixa paraula. Llavors, clar, si ara tu estàs parlant de la gent organitzada militarment per imposar l'estat d'Israel a Palestina, per oprimir els palestins, no està ben utilitzada la paraula guerrilla, que és justament el contrari. Jo els dic escamots terroristes al servei de l'imperialisme sionista. Què et sembla?
A mi me sembla perfecte.
No? Molt bé.
Vale.
Sí.
Endavant. Seguim.
Sí, doncs aquests grups armats el que feien era... van fer alguns atemptats contra britànics perquè tampoc estaven a favor, o sigui, encara hi havia, la situació era la següent, hi havia ja molts, hi havia pràcticament mig milió d'immigrants jueus a la territori palestí i hi havia un milió i mig d'àrabs. Llavors hi havia exèrcit britànic molt poc, era bastant simbòlic, i aquests grups armats van començar a buidar el territori que havia de ser, en pocs mesos havia de ser Israel, a buidar-lo d'àrabs. Aquest era el seu objectiu, el màxim de territori amb el menor número d'àrabs.
Ara se'n diu una teja ètnica d'això.
Sí, totalment, claríssim. Però també van fer alguns atemptats contra els britànics, perquè els britànics, tot i que eren passius, en alguns moments també es van alçar, o sigui, en favor dels palestins. Era tan obvi la massacre que estaven fent. I llavors això va passar abans que es declarés l'estat d'Israel, abans que la ONU proposés formalment la idea de la partició en dos estats, i ja es va començar a fer un pla estratègic, es va denominar Pla Dalet, definit per Ben Gurion, David Ben Gurion.
De quina dècada del segle XX estem parlant?
Estem parlant de principis de 1948.
1948.
Gener, febrer, març, maig.
Després abril, de la Segona Guerra Mundial.
Exacte, just després.
Vale.
Doncs David Ben Gurion i els seus van definir aquest pla per buidar unes zones molt estratègiques dins del territori que seria Israel. Llavors, tota aquesta part d'aquests palestins que estan en aquestes zones van fugir com a refugiats al Líban, a Gaza i a Cisjordània, molts a Gaza, perquè el 90% de la població de Gaza són refugiats del 48, i altres els van matar. I així, llavors, el maig del 48, quan es va declarar l'estat d'Israel, la zona que va quedar com Israel, hi havia molt menys població àrab del que hi havia originalment.
400 aldeas, pueblos y ciudades, en total 400 se massacraron, desaparecieron.
Jo, amb un dels fanzinillos, perdoneu-me l'incís, abans ho hem xerrat, que ens comentava un llibre que està molt ben documentat sobre tota aquesta neteja ètnica, que explica com es van aprofitar d'aquestes massacres, no? Encara les augmentaven per atemorir a la gent, a la població àrab, i d'aquesta manera obligar-los a fugir, per por que no els hi passés el mateix, no?
Clar, feien, o sigui, com ha tergiversat la història d'Israel és exactament el que has dit tu, no? Que ells primer defineixen tot aquest procés que els palestins diuen Nakba, que és desastre, ho defineixen com guerra d'independència, i a més diuen que els àrabs es van desplaçar voluntàriament d'aquelles zones perquè sí. perquè havia de ser el futurment israelí i es van desplaçar d'allà, no?
Havia de ser futurment.
El futur havia de ser propietat, era territori israelí, ja se sabia, estaven els mapes.
Jo t'estic cridant l'atenció sobre el fet que aquí no parlem així, aquí no diem el que havia de ser futurment.
Sí, perdó, està mal dit.
Vale, digue-ho, ja, digue-ho d'una altra manera.
Havia de ser el futur Israel, o en el futur havia de ser Israel.
Molt bé, gràcies.
A tu.
Segueix, sisplau.
I...
Pues te pregunto.
Sí.
Et volia preguntar si per allà heu conegut un diari que es diu Haaretz.
Com? Haaretz.
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 La traducció és com La Nació.
Vale.
És el principal.
I on s'edita? A quina ciutat s'edita aquest diari?
Al Quds. Jerusalem. Al Quds. En àrab. Jerusalem.
I...
Creo.
El Quds és de Jerusalem.
Haaretz és tot Israel, eh? És diari de... Claro, Jerusalem, però el Quds és el nombre árabe de Jerusalem.
Sí. Bueno, però jo pregunto per un diari que, com a capçalera, aquí en tenim un que es diu La Vanguardia, allà en tenen un que es diu Haaretz.
Sí.
Val, i vosaltres el coneixeu.
Uh-huh.
A quina ciutat s'edita aquest diari?
Jo diria que a Jerusalem. Moment, què vol dir que s'edita? Si distribueix, però tot té...
On el fan?
Sí,
La Vanguardia es fa a Barcelona.
Vale.
On el fan?
Jo crec que a Jerusalem.
Vale.
Vamos, no estic 100% segura, però...
Bueno, però és un diari de capital israelita.
Israelí.
Vale. ¿Qué me sabe de aquel diario?
A ver, yo sé que hay dos o tres periodistas que escriben en ese diario, Amir Hesh y ya no me acuerdo de los otros dos nombres, que son bastante críticos respecto al Estado de Israel y su política. Amir Hesh, de hecho, vive o pasa parte de su vida en Ramallah, en los territorios palestinos.
Uh-huh.
También estuvo en Gaza antes, poquito antes de los bombardeos, y fue arrestada al salir, como fue en Etah Golan también. Bien, fueron dos israelíes que entraron en Gaza
uh-huh.
poquito antes de los bombardeos y fueron arrestados al salir.
Uh-huh.
¿Qué más sabemos de este diario?
Uh-huh.
¿Qué más sabemos de este diario?
Bueno, jo el que sé d'aquest diari és que aquí a Barcelona han fet córrer per internet un comunicat, un manifest signat per anarquistes que són ciutadans d'Israel.
Uh-huh. Anarquistes contra el muro.
Els coneixes, aquests?
Sí,
és veritat que aquest diari ha fet circular, ha promogut aquesta campanya.
No conozco lo que estás hablando, conozco a los anarquistas contra el muro, hemos estado trabajando
por ahí. Jo el que explico és això, que aquí a Barcelona ha corregut per internet un manifest que té el seu origen en el diari Haaretz
uh-huh.
i que va ser firmat per grups anarquistes que són ciutadans d'Israel i que estan en contra totalment de la política de l'estat d'Israel.
Uh-huh.
És així.
És així que sea possible esta publicació?
Sí.
Sí, perquè de hecho un miembro de los anarquistas contra el muro, Yotam, escribe en Haaretz.
Uh-huh.
No estamos diciendo que tenga una línea editorial contra él, porque si no sería la principal publicación nacional contra el Estado de Israel, pero que hay puntos de opinión y de análisis críticos, hay tres o cuatro.
Uh-huh.
Pero sí, por ejemplo, Haaretz también creo que publicó una carta senior que escribieron estudiantes israelíes y firmaron unos 90 del último curso de los 17 años cuando ya los van a preparar para ingresar en el ejército, y fue la primera vez que se publicaba una carta firmada por 90 ciudadanos que oficialmente ellos rechazaban con motivos claros contra la ocupación y contra las acciones del ejército israelí en los territorios y contra el pueblo palestino ingresar en el ejército, porque hasta ese momento había habido un porcentaje pequeñito de refusnik, que son la gente israelí que rechaza ir al ejército, pero se intentaba tener un parte, bueno, parte no se dice, ir al psiquiatra y tener un...
Sí, un parte médico podría ser, un informe, sí, claro.
De, bueno, a nivel psiquiátrico o de objeción de conciencia por motivos de religiosidad, pero directamente a la cara, ir allí, presentarse a la base militar y decir, yo me opongo a esto y esto y esto, y prisión.
i creo que lo publicó Ares, esta carta senyor.
Tu vas començar dient que havies estat 6 mesos
a Neilín, he estat un any
has estat en total. I tu quant temps has estat?
Jo vaig estar, he estat dues vegades, vaig estar un mes i mig a l'estiu, de juliol a l'agost, i ara un mes i mig al desembre-gener també.
I aquestes dues etapes d'un mes i mig cada una has tingut ocasió de compartir-les amb tu?
Sí, ens hem conèixer sempre, al final de la meva primera etapa.
I sempre ha passat igual, la que més parla és ella. Pregunto.
Depèn, no? Depèn de si és una ràdio o no.
Es que el problema mío es que yo me arranco y no paro. Se tiene que arrancar la
voz. Yo pregunto,
sí, dígame.
Si jo estic aquí a Barcelona i vaig al metro i se m'acosta una persona a buscar conversa i aquesta persona porta sota el braç el diari ABC, per exemple, jo em posaré en guàrdia i procuraré no fer conversa. Jo et pregunto, si tu vas al metro o al tramvia o a l'autobús a Tel Aviv, a Jerusalem,
sí,
i se t'acosta una persona a buscar conversa que porta sota el braç el diari Haaretz, què faràs?
No et jutjaré perquè porti sota el braç el diari Haaretz.
No et pregunto això, et pregunto què
fas. No, em refereixo que no el miraré de manera diferent, depèn del que em digui. Vull dir,
no et pregunto això, jo t'he posat un exemple concret, jo fugiré. Tu què faràs?
Jo estic oberta al que em vulgui dir. O sigui, no
tallaré la... Ara ja t'entenc. Però ara et faig una altra pregunta. Tu coneixes algun diari d'ultradreta, de Tel Aviv, de Jerusalem?
Bueno,
encara que no el coneguis, jo et poso l'exemple igual.
Sí, diguem.
Perquè estic segur, i ara no em ve el cap, però jo conec diaris d'ultradreta de Jerusalem i de Tel Aviv.
Segur que hi són.
Llavors jo et pregunto, imaginem que vas al transport públic i ve una persona amb un diari d'ultradreta a sota el braç i se t'acosta a buscar conversa. Què faràs?
El mateix.
O sigui, te l'escoltaràs?
Sí.
Fins a on?
Depèn del que em digui.
No, a tirar-ho de sempre?
Home, no, si sé l'opinió del diari...
No, perquè s'ha de matar tots els palestins.
No, sí.
Això que diuen els diaris d'ultradreta allà, que jo segueixo per internet. Vale. I tu l'escoltaràs?
No, si és aquesta la línia, no val la pena parlar amb persones així. O sigui, ara no m'he trobat mai en una situació d'aquest tipus, però m'imagino el que trobes amb els soldats, per exemple, en el checkpoint, que ells sí que intenten parlar amb tu, que al principi et sembla que pots intentar donar-li raons i parlar i posar-li en discussió el per què estan allà i coses d'aquest tipus, però després tenen dones que no serveix per absolutament res. Llavors és perdre el temps, bàsicament.
Vale, estem perfectament d'acord. Tinc una altra pregunta per tu. Coneixes el general Moshe Dayan? Heu sentit a parlar del general Moshe Dayan?
Jo sí.
Tu sí, digue'm.
Sí.
De què el coneixes?
Però, a ver, me suena vinculado a la limpieza étnica del Negev, que es el desierto de Berocaras, Israel. Y no sé si me estoy equivocando, pero creo que en los pueblos del norte de Neilín, Budrus, Tibia, y no sé si alguno más, también llevó a cabo operaciones militares de masacre.
¿De quién año están hablando?
Es que... Bueno. Pues igual del 70.
Bueno, yo te digo. A la guerra dels 6 dies, sabeu? 1967, el mes de juny. Aquest home és el que va comandar tota l'ofensiva, un criminal de guerra de Caldeu.
Com has dit que es deia?
Moshe Dayan. I segur que coneixeu la fesomia, perquè aquest home porta un tapat. I és un héroe nacional a l'estat d'Israel. I és un criminal de guerra. Però el que us vull preguntar és si coneixeu el seu fill, que és un director de cinema. No.
Com es diu?
Dayan.
Com es diu el nom?
No el sé el nom. Però llavors la següent pregunta és si heu vist la pel·lícula que es diu La vida en Agfa.
No.
No, eh?
No, en Agfa.
La vida en Agfa.
Agfa?
Sí.
Què és Agfa?
Agfa és una marca de fotografia. Agfa Color.
Ah, Agfa.
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 No l'heu vist?
No.
Bueno, algun dia la veureu i podrem comentar-la, però el que jo us volia dir és que primer, la pel·lícula està feta pel fill d'un criminal de guerra al servei de l'estat d'Israel, i segon, que el resultat del missatge que dona la pel·lícula estaria molt en la línia del Haaretz. Veieu? Però molt. Té una part de crítica molt forta contra l'estat d'Israel. I tot això, amb tot això no m'hi poso i insisteixo, perquè tampoc trobo interessant que hi hagi tantíssima gent que jo conec que quan veuen l'estrella de David veuen el diable, la porti qui la porti, només que perquè són ciutadans d'Israel. Jo conec gent que van a cegues, van automàtic, estrella de David, criminal. I això no és així.
No.
Això no portaria... No?
Jo demano que...
Es portaria a diferenciar, no?, entre els grups dintre del poble jueu, no?, els grups que estan impulsant la política de l'Estat, aquesta política de neteja ètnica i de massacre i tal, estan impulsats per una branca molt definida, no?, que són els sionistes, no?, que és el que xerràvem abans del programa, no?, que si la gent avui en dia tenim més o menys clar aquesta situació, no?, com és molt senzill o fàcil, no?, que degut a l'ambigüitat de la informació, de vegades es permetin posicionaments com aquest que diu el Francesc, que jo els associaria, doncs, al nazisme, així de clar, no?, a l'antisemitisme, no? I la història no és així, no? Dintre del poble jueu hi ha el bàndol sionista, que és el que defensa les coses, doncs, per una llei divina i per les armes, i que està disposat a matar qui faci falta per defensar i fer prevaldre el que ells creuen que ha de ser, i després n'hi ha molta altra gent, no?
Bueno, o sigui, el punt és una mica diferent, jo, en la meva opinió.
Jo si m'explico com jo ho veig, està clar.
Sí, o sigui, clar que hi ha qui realment vol aquest... Vol el projecte sionista d'aquesta manera com l'has definit tu, i aquests són clarament sionistes i són els que estan promovent, doncs, l'ocupació a l'estat palestí, etcètera, etcètera. Però després hi ha la gran majoria de població que accepta aquests fets sense ser activament, sense ser molt activa en portar-ho a terme, però els accepta i els acata, i per tant acaben sent còmplices d'aquest projecte sionista. Hi ha una absoluta minoria, molt petita minoria, que són els que... es defineixen i actuen en contra del sionisme, que són israelis. Doncs jo, o sigui, estic d'acord amb tu, aquesta confusió antisemita, antisionista, que s'ha de trencar ja aquest tòpic, perquè no es pot confondre. O sigui, una cosa és la religió i és el racisme, que no es pot tenir, que no es pot tolerar, o sigui, no es pot ser antisemita, però que no tampoc es pot ser sionista, no? Llavors, qui estigui en contra de l'estat d'Israel no pot dir que és antisemita, sinó antisionista. Ja està, així de clar.
Jo vull apuntar, això?
Sí.
Yo quería puntualizar una cosa. El sionismo es un porcentaje muy alto de los ciudadanos israelíes, pero hay muchos tipos diferentes de sionismo, ¿no? Hasta el extremo de llegar a un grupo que se llama Breaking the Silence, que son unos ex soldados
israelíes. ¿Qué significa trencar el silencio? ¿Tienes que explicarlo?
Silence, rompiendo el silencio.
Muy bien.
Que bueno, han trabajado muchos testimonios de soldados, de masacres, de matanzas, sobre todo en el sur de Hebrón, en Hebrón mismo, en los territorios ocupados, y ellos se definen como sionistas naturistas. O sea, es gente que quiere libertad y derechos igualitarios, pero que contempla un Estado y apoya un Estado que está basado en un derecho de nacimiento judío. Esto es una paradoja, es totalmente contradictorio. Entonces, casi que los que no son sionistas, los sionistas es como la clase trabajadora. O sea, surge mucho de eso. Son los masoratín, que son, en hebreo significa la clase trabajadora, que va a levantar el Estado de Israel y lo va a hacer fuerte, ¿no? Son los que llevan la kipá aquí arriba, de cosidita y tal. Los que no son sionistas, la kipá...
Cuando tú haces aquí arriba en la mano, no te da ninguno. Es decir, aquí es sobre el cap, la boina, la mena de boina que porta.
Sí, es como... No sé cómo es. Sí, sí. Como un tapetito,
sí, sí,
que llevan en la coronilla.
Sí, sí.
Pues los que no son sionistas es o bien esta minoría que estaba comentando Rousset, o bien los ultraortodoxos, grupos concretos de los ultraortodoxos religiosos judíos, que creen que el Estado de Israel no tiene que fundarse hasta que llegue el Mesías, vuelva, y entonces han llegado a negociar con la parte palestina en contra del propio Estado de Israel. Pero esto es algo minoritario y súper puntual, pero hasta el extremo del sionismo naturista, ¿sabes? Gente que está a favor de derechos para todos, pero que sigue creyendo que tiene que haber un Estado para un pueblo, lo que ellos llaman un pueblo judío, ¿no?
Sí, yo quería leer unas frases para entender lo que por lo menos es el sionismo en origen, ¿no? Se habla de un primer líder sionista que se llama Vladimir Jabotinsky, uh-huh. Y dice que a finales del 1923 afirmaba que el sionismo es una aventura de colonización y por lo tanto se mantiene o decae por una cuestión de fuerza armada. Es importante construir, es importante hablar hebreo, pero es mucho más importante ser capaz de disparar. Para entender un poco, ¿no? O sea, a mí en sionista, naturista me parece fantástico, pero ¿con qué sionista? ¿Sigue siendo sionista?
La contradicción.
Me parece absurdo, ¿no?
Absurdo.
Es que el otro día, a la ràdio Bona de Torelló, vam fer una mica d'un debat com aquest d'ara, i hi havia àrabs. I quan els vam preguntar per la perspectiva de futur, quina és la solució a Palestina, hi va haver algú que va parlar de la possibilitat de compartir un sol estat. Uh-huh. Un sol estat en el que no es discrimini ni a jueus ni a palestins. Ni a jueus ni a àrabs. I llavors hi va haver un àrab, dels que estava a la ràdio amb nosaltres, que va dir, això és possible, però no amb els colons, no amb aquests que porten la metralleta sempre a l'esquena i que estan disposats a matar el que entri a la seva terra. Amb aquests no volem compartir res. Aquests ja no tenen remei. Aquests han de marxar. Vull dir que això que esteu dient és la idea, aquesta és la idea. El que diuen els àrabs és això. Que ja s'ha anat massa lluny, han anat massa lluny com perquè es pugui compartir res, concretament amb aquest col·lectiu.
Els colons inclús no... O sigui, són tan radicals que no obeeixen ni tan sols el propi exèrcit israelí, no? Que moltes vegades l'exèrcit, en ocasions contades, ha de protegir els palestins d'atacs dels colons. O simplement no fa res, perquè no... O sigui, un color pot pagar a un soldat israelí perfectament.
També he vist en algun reportatge d'alguns colons d'aquests radicals que funden quibuts i aixequen pobles. Aixequen pobles i després l'exèrcit els hi tiren. Però ells, ara que el tornen a construir, eh? Sí. I a ells, és que ells se consideren per sobre de l'estat sionista. Encara van més enllà, eh? Vull dir, són una gent...
Al·lucinant,
eh?
Sí. El seu objectiu, algun d'aquests reportatges directament deien que el seu objectiu era gairebé arribar fins a Iran. Allò era la terra promesa per Xavier, ben bé, o sigui...
Sí.
I que més o menys pels noms que no va dir ell, ben bé, poc li faltava per arribar...
I que d'estat no era ningú per dir-los on tenien que construir, no? I de desconstruir. Eso es importante porque hay dos tipos de colonias, que esto es de hace poquitos años. Están las colonias de asentamientos que están contemplados en la legalidad israelí y están los outposts, que no sé cómo se traduciría, fuera de lugar o algo así, que están establecidos por gente de los asentamientos que construye Israel dentro de los territorios ocupados, que se van a 2 kilómetros del asentamiento y se ponen a construir por su propia cuenta viviendas y claro, llega un punto en el que ese outpost, con un par de años y con el llevar caravanas y declararlo, no sé, hay uno por ejemplo en Susia que está declarado Parque Arqueológico Nacional porque dicen que encontraron unos cimientos de una sinagoga. Ahí vivían unos palestinos en unas cuevas que fueron expulsados del 48 de lo que ahora es Israel y se refugiaron ahí. Cuando volvieron a las 2 semanas hubo una matanza en ese pueblo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Al-Karachín o algo así, mataron a 20 palestinos en una mañana. Volvieron a las cuevas, vivieron allí hasta el 85, y en el 85 el ejército las dinamitó, los tiró, los dejó otra vez por segunda vez como refugiados, bueno, refugiados desplazados internos, se podría decir, y declaró este sitio donde están las cuevas Parque Arqueológico Nacional. Ahí se han metido colonos del asentamiento Susia, que está a 2 kilómetros, y han empezado a construir viviendas. Ya viven 3 familias, están trayendo nuevas caravanas, y este outpost se va a convertir en un nuevo asentamiento, o sea, lo que tú comentabas, ¿no? Y no lo contempla la legalidad en un principio, ¿no? No pasa por un proyecto de edificación.
A mí me parece... Sí, perdón.
Ah, jo amb aquesta línia que comentava abans dels soldats, el que també vaig llegir era un article que parlava sobre la preocupació que s'estan trobant en que la majoria dels graus mitjos, o sigui ser tinents, tinents coronels i demés, i algun general ja, a part dels que ja són famosos pel tema, com podria ser el Dayan o el Charon, doncs s'estan trobant en que molts d'aquests intermitjos, mandos intermitjos que es diuen, comencen a ser gent sortida d'aquests llocs, gent sortida o gent amb la mateixa mentalitat que els mateixos colons, i que en algun cas on s'han trobat directament resistència dels militars d'anar a treure colons a algun lloc per aquest motiu.
En Hebron no ocurre esto muchísimo. Hebron es un caso especial porque dentro de la propia ciudad hay una zona que se llama H2, que está sitiada por checkpoints, y el ejército está dentro constantemente.
Checkpoints, tienes que explicar qué es un checkpoint.
Puntos de control del 89.
Como aduanas, ¿no?
Sí, 89, creo, si no me valen los números, en los territorios ocupados. Y
89 fijos y después móviles, lo ponen más.
Flying checkpoints, como...
móviles,
¿no? Móviles.
Y
hay otro tipo. Bueno, los sponsors.
Sí, la cuestión es que van con el camión y donde tengan ganas paran.
Sí.
Allá tothom que passi,
o per a trabajar tienes que cruzarlo 2 veces sufriendo las humillaciones, los abusos, y que te dejen pasar, ¿no? Para ir un pueblo a otro palestino. Y bueno, todo esto está montado junto a un sistema de carreteras, los que los palestinos están tomadas a muchas, y los palestinos no tienen derecho a circular por ellas, con lo cual funcionan también como muro, y empiezan a aislar zonas de tres pueblos y en comunicarlos para cualquier necesidad de servicio, de sanidad, de educación, de cualquier cosa.
I això, doncs, recordo un article que vam llegir fa unes setmanes aquí d'un exmilitar israelí que parlava del checkpoint, entre altres coses, i que comentava, doncs, que el seu objectiu al muntar el checkpoint era fer que els altres es passessin hores i hores allà esperant, que cada X temps agafaven amb un i la pallissaven perquè la resta no protestessin, i així anaven passant el temps. Era les paraules que va dir aquest exmilitar en aquell article.
En Nablus hay un checkpoint,
hay 5 checkpoints.
Voy a hablar de este, que se llama como...
Espera, explica un poco lo que es Nablus. Nablus es una ciudad que está al norte, es una de las 3 ciudades más importantes de Cisjordania, y tiene 5 carreteras para accedir, para entrar o sortir, y las 5 están reguladas por un checkpoint fixo, checkpoints grandes. I anava a explicar una anècdota d'un checkpoint, crec.
Este checkpoint en concreto, que yo me acuerdo ahora mismo, tiene dos líneas separadas por una valla para pasar, ¿no? Para cruzarlo. Hay una línea que tiene un cartel arriba que pone Humanitarian Line o Q
Line.
La vía humanitaria. Por ahí pasan pues mujeres, niños e internacionales, y la otra pasan palestinos de 15 a 45 años.
¿Y cómo es la otra?
La otra no tiene ningún cartel, pero es marcar esta, lo que le estaba comentando, ¿no? De la brutalidad de estos puntos de control y de cómo les pegan palizas para que, y cómo los discriminan, tratándolos como de 15 a 45 años, eres un terrorista que tiene que ser chequeado y torturado y humillado en esta línea y por la demás, que se llama humanitaria, passa el resto.
Bueno, i en aquests checkpoints, perdona, el que es pot veure és que han de baixar, o sigui, per sortir a la ciutat, per entrar com per sortir, han de baixar els vehicles. Llavors tu veus dones, homes, nens, joves, grans, però o sigui, gent amb dificultats, amb totes les seves maletes, bosses que han de carregar, han de fer la cua, esperar, passar i després tornar a agafar un taxi que està a l'altre cantó, que no poden creuar, o el seu vehicle, que el porta una persona als que anaven. És...
Para el comercio igual, tienen que utilizar el back to back, que significa el camión llega con la producción o la camionetita allá y lo traspasa a otro que lleva otro checkpoint y lo traspasa back to back, espalda con espalda, ¿no? Y a lo mejor tiene que hacer 7 cambios y llegar, bueno, con toda la fruta o todo lo que lleve, pues fatal, en condiciones fatales y con retrasos y con pérdidas econòmiques i de tot tipus.
A mi m'agradaria fer un apunt sobre tot plegat, no? I és el tema de que el que la pròpia gent d'allà, no, es posicioni per una banda, pues, com el que seria l'extrem total, no? Els sionistes, no? L'extrema dreta, no? El grup reduït que parlàvem abans de gent que s'hi oposa, la gran massa que no fa res però amb això és còmplice del que està passant, i això em portaria a un estat totalitari, amb una mentalitat feixista totalitària, no? I després associar això amb un altre mal de la humanitat, no? Que és quan ara explicaves l'anècdota aquesta, o l'anècdota, aquest detall, no? D'aquests controls, no? I la línia humanitària, i per aquí només passen les dones i les criatures petites i internacionals i no sé què, també és la qüestió del masclisme, no? La qüestió patriarcal, també, no? Que és una lacra que arrossega la societat, no? I com en aquest plantejament totalitari no està exempt, no? Al contrari, no? I està molt present, no? D'aquesta manera podem identificar coses que encara que la cultura jueva vingui d'aquí, que si la qüestió religiosa d'allà i no sé què, no sé on, el que s'està aplicant al final a la pràctica és una qüestió que l'hem viscut moltes vegades al llarg de la història de la humanitat, no? Que no ens estan plantejant res nou. Llavors jo penso que està bé fer aquest apunt perquè la gent que tingui al davant aquesta situació, no? Pues pugui fer una discriminació ràpida, no? Que no està bé que la diferència entre sionistes i persones que siguin jueves que s'hi oposen al sionisme està claríssim, s'ha de diferenciar, i entre la resta de persones jueves també, però quan estem parlant d'estat, de la creació d'estat i d'imposar i defensar tot això per les armes, ja estem parlant d'algo que la història ens ha demostrat altres vegades. No cal que ens mengem gaire el coco amb explicar molt la història, sinó estem parlant de feixisme pur i dur i ja
sí,
està, no?
Sí,
i masclisme, vaja.
I una educació militarizada increïblement. Com al niño se le condiciona psicológicamente para que durante la educación escolar para ser un buen soldado, como se le enseña a dibujar el mapa de Israel sin fronteras, sin línea verde, que es la frontera establecida en el armisticio del 49 y luego del 67, y sin Gaza, y las colonias son como ciudades de Israel y no existen pueblos, ni existen árabes, ni existe nada. Y claro, el niño tiene 5 años y dibuja su triangulito de su país, y cuando tiene, no sé, un poco más adulto y de algún sitio le cae la curiosidad de que a lo mejor lo que me han estado contando no es verdad, le da la impresión de que le están robando. Es que juegan a hacer la historia al revés, y todo el machismo, todo el terrorismo, que ellos estereotipan y acusan al pueblo árabe, es el que ellos promulgan y educan a sus ciudadanos.
Esto
sí, però si us creguis els que esteu aquí, ja que no ho vaig enterar, però es veu el mapa del 49-8-67 i al costat el del 2000, i tota la zona verda dintre d'aquesta frontera que es veu del 49 fins al 67, el 2000 passen a ser uns quants punts verds i sota el blanc d'Israel.
Ni te cuento si ho compares amb el mapa de 1946.
Home, si ja ho comparem amb el 46, que hi ha uns quants punts blancs a tot arreu, doncs sí, la cosa varia molt.
Aquí una mica amb la línia del que jo estava dient, perquè tenim 4 mapes, no n'hi ha 3.
Sí, aquí hi ha el 46, el 47, després del 49 el 67 i finalment el del 2000.
Vale, el del 40... 77 especifica que és el mapa definit per les Nacions Unides dintre del seu pla de partició, i aquí va en la línia del que jo estava explicant. A mi em sembla que una clau de tot el que està passant també ve per aquí, quan les Nacions Unides a nivell internacional no se'ls acut res millor, perquè per mi també és una crítica al poble jueu, no? De dintre de tota la seva èxode i de la seva errar per aquí, per arriba i per abajo amb les seves penúries, que això és molt xungo i jo no li desitjo a ningú, hagin desitjat el mateix model que les nacions modernes han defensat, no? Bueno, i també això ve des d'antic, no? O sigui, que el model únic sigui el d'estat, no? I la cosa arriba a mans internacionals, i el seu projecte quin és? Pues fer dels estats, no? A ningú se li coneix una altra mena d'alternativa. Per mi el problema és aquest: quan fiques al tarro la idea de l'estat, del teu estat, i l'altre no és meu, és de l'altre, i per tant és susceptible de ser el meu enemic i tal, ja entrem en l'arrel del problema. Per això dic que per mi és important veure el mapa del 46 abans del pla de partició, que és veritat que aleshores també hi havia gent jueva que vivia allà, també no eren tot gent palestina, hi havia gent a Jerusalem, per exemple, que vivia allà des de feia molts anys, no? Arriben els de les Nacions Unides, fan una definició, i aquesta definició es veu clarament amb l'evolució dels mapes, serveix per arribar a la situació d'avui en dia.
De fet, és el primer pas per legitimar-la, perquè si haguéssim fet el que s'hauria de fer, que de tots som iguals i un únic estat per totes, on ningú està vetat a participar en unes eleccions per la seva condició religiosa o de pell o del que combregui, això no hauria passat. El que passa és que, com que s'havien de treure els jueus d'Europa, van dir, calla, que si fotem un estat en allà i fotrem, saps, els fotrem dues vegades, saps, perquè aquella zona concretament ja els interessava i els àrabs mai els han fet gràcia, perquè si no, o sigui, la idea de paneuropa, de l'Europa, aquesta idea no és única. Hi ha una panàcia, diguéssim, una panaràbia, no? Una idea d'aquests països que volen ser també algo comú. I això en contraposició amb la idea d'una paneuropa és com la cultura del xoc, no? Del xoc de les civilitzacions, no? I ells volen controlar aquella zona. Llavors jo crec que en certa manera ho van utilitzar, perquè clar, si no oblidem, les Nacions Unides no són cap ONG, són un grup d'estats amb un grup d'interessos. Utilitzen les Nacions Unides com una manera de gestionar la seva política internacional, a la qual generen un problema no hi hauria acabat sent si no els haguessin donat la legitimitat per tractar els palestins com una cosa diferent. Si tots haguessin estat iguals amb el mateix estatus de ciutadania, doncs potser no estaríem on estem ara, no? I aquí el pla criminal que s'ha anat gestant en tots els àmbits en l'estat d'Israel i contra els àrabs palestins o no palestins, contra els àrabs, contra els que no són jueus i fins i tot contra els jueus que pensen que no pensen com pensen aquesta gent que controli, no? I que tenen una estratègia educativa, una estratègia militar, cultural, que ho abarca tot, no? I que està destruint, o sigui, estan destruint, i la crisi és brutal, no? Vull dir, tot el que estan explicant des de la desmembració dels pocs territoris que queden, no? La manera com ho estan desmembrant, ja no només amb aquests controls i tots aquests aïllaments dels pobles, sinó després ja amb el bloqueig total, el bombardeig, la guerra, que no sé si vosaltres ara podríeu explicar alguna cosa, si heu estat durant el temps que ha hagut aquest bloqueig i aquests bombardejos, si podeu explicar una mica com ho vau viure vosaltres.
Jo abans tenia la proposta és que portem una hora i pico de xapa i
un petit descans, si som la
podríem fer un moment de descans, posar una música, algo de música, estirar les cames aquí fora.
Vale, pues.
I una estona doncs, ens tornem a escoltar tranquil·lament i tornem al punt aquest que parlàvem ara del present.
Potser amb els Wenders?
Sí, penso que tenies aquí el Get Up,
Stand Up, que és una cançó pues, que, bueno, en clave de reggae i metiendo allá por el medio, i bueno, pues,
no que podem estar coses, no, que passen.
Però que el que ens anima és una mica mantindre'ns en el nostre puesto i bueno, pues, jo l'aprofitaria per dir que el nostre puesto no és un estat, que som nosaltres, la integritat humana de les persones, i que bueno, que això és amb el que nosaltres creiem, no? I si sí, sí. Pots animar també a la gent que està allà a Palestina i a tot arreu, trencant-se la cara, jugant-se el tipus cada dia, pues, per estar allà dignament, no? I bueno, pues, també des d'aquí solidaritat i posar-nos les piles també, que aquesta apatia de la que parlàvem també la patim aquí. I bueno, pues aviam si ens espavilem. La música per lo menos és per espavilar-se, jo què sé.
Sí, espera. Espera, tu segueix parlant, sí. Aquí és això, no?
Aquí és el on, cap a dalt, cap a dalt, cap aquí.
Ah.
És una ruleta, mira.
Sí, això ho veig.
En directe o no?
Vale. Sí, nosaltres dos estem en directe, tu no. Tu t'he baixat perquè estaves aquí xerrant.
Vinga,
aquí t'hem baixat.
Ara seguim, pues.
Però... jo no sento res, Òscar.
Joder, hòstia, me cago en Dios.
Sí, te... debería estar sonando algo, pero... ¿33 o 45? 33. ¡Ay, qué rarins! Sonan muy baix. ¿Te fixas, eh? Bueno, explica una mica més d'aquest caset. Explica una mica més allò del caset.
De la música. I veurem a veure què passa. Pues.
Sí, mirarem aviam si fent un...
Bueno, res, pues ja que estamos i aprofitant el tema de la crítica, pues dir que la cançó també es fot molt amb alguna penya que en aquest cas del sionisme pues, també ens interessa, que és el tema religiós, no? I en la cançó pues, els Wailers el que fan és criticar els corilles que davant d'una situació xunga, d'opressió, pues, normalment acostumen a proposar-te tingues paciència i tal, no aguanta, algun dia això canviarà, no? I llavors aquesta gent li diuen, mira tio, no ens mengis el coco, tio, les mentides que ens estàs dient no serveixen de res, ens has pogut enganyar una vegada però no ens enganyaràs tota la vida, no? I llavors la seva proposta és com més anar més enllà, no? Que seria una mica el que estàvem xerrant, no? De donar-nos compte de que el que està passant allà a Palestina amb aquesta moguda pues, ve precisament per això, per l'existència dels estats, no? I això em portaria allà a una campanya que en el seu dia vam tirar endavant durant molt de temps que deia estat assassí aquí i a qualsevol part, no? Aquí i a tot arreu, no? I això és una mostra molt clara, no? O sigui, les Nacions Unides quan van votar aquest pla de partició per mi no tenien cap legitimitat, cap mena de credibilitat, menys quan la història de totes aquestes nacions han tingut massacres, autèntiques massacres, per aconseguir arribar a ser els estats aquests, no? No tenien cap mena de legitimitat per agafar i dir-li a ningú que fes un estat on sigui, no? I precisament per això, perquè el model és erroni, perquè el model de l'estat és la gran cagada, no?, dintre de tot això. Això és la meva opinió. Jo penso que realment està passant el que està passant degut a això, no?, a que s'ha agafat un model que no era correcte. Escolta'm, si tenim molts problemes, tenim per aquí una altra cosa i després mirem el tema. Mira.
Sí, doncs passa amb això perquè...
Bueno, en comptes de rir, punxarem música més canyera. Tenim per aquí un CD que és la discografia de Los Crudos, sí, una penya... pues chicanos afincados allá a Yanquilandia. Mira, si et sembla bé, deixarem pues, a partir del tema 43, què passó con la paz? I...
43, doncs sí, presenta más porque...
Què passó con la paz?
Què passó con la paz?
Sí, què passó con la paz?
La pregunta és quién se inventó esa palabra, si creo que la tierra nunca estaba en paz desde hace...
Bueno, pues lo que está claro es que de vegades...
43, oi, has dit?
Sí, per tenir un accés de l'oposat a lo que tu desitges, saps per lo menos clarament, ja no en el plan idealista, sinó saps clarament a la pràctica el que pot ser la pau, no? O sigui, si tu estàs cansat de veure tota la massacre, la barbària i tot això, saps que la pau és totalment l'oposat, pues, d'una manera que no té per què ser idealista, tu pots imaginar-te aquí. Bueno, ahí están, ¿no?
Sí.
Venga, pues en clave hardcore molt canyero, ¿vale? Venga, fins ara.
Fins ara. Yeah. anat aquí el tema amb el tocadiscos, doncs finalment sí que us podrem deixar amb aquesta cançó dels Bob Marley and the Wailers, Get Up, Stand Up, i com dèiem ens escoltem ara.
Preacher, man, don't tell me heaven is on the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a heart that needs a cold. I've said story has never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people say great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. If you know what life is worth, you would look for yours unheard. And now you see the light, you stand up for your right. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your right. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
It's your right.
Get up, stand up.
You can't give up the fight.
Stand up for your right.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us loving hard.
Don't give up the fight.
Yeah.
The sick and tired of the easy, kissy game. Time to go to heaven in a Jesus name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What
we going to stand up for?
Yeah, yeah.
Oh, you better get up,
stand up in the morning.
Get up,
stand up for your right.
Stand up right now.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Don't give it up, don't give it up.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Stand up for your right.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Get up, stand up.
Get up, stand up.
Stand up
for your right.
for the life of the day to be.
Continuem?
Bé, estem aquí ja.
Seguim amb el programa Judici a la Justícia, com cada dijous, en directe a la ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Hem dit abans el telèfon, però el tornem a repetir, per si algú s'anima, 933177366. I abans de continuar, si no us sembla malament, perquè tinc diverses coses d'agenda, perquè després no sigui allò, venga, metralleta, doncs podem comentar alguna cosa. Tu abans has dit que demà a les 9:30 tenim una concentració davant dels jutjats de l'Ús Social a la Ronda Sant Pere de Barcelona, on es realitzaran dos judicis de l'Amadeu Casellas, un company que està al Taleu de fa molts anys, que bueno, també hem de recordar la campanya, la seva lluita contra el fet de que encara estigui a la presó. Realment hauria, ja té dret de fa molt de temps de sortir al carrer, i bueno, també hem de recordar aquesta lluita i recolzar aquesta lluita en forma de tota mena de mostres de suport a l'Amadeu i de pressió a la Direcció General de Presons, al Departament de Justícia, etc. I dèiem que els judicis de demà, doncs, són dos judicis en els que l'Amadeu Casellas està denunciant a diversos organismes institucionals relacionats amb el tema penitenciari directament, com són la Direcció General de Presons, el Departament de Justícia i el CIRE, que és aquesta empresa que es va treure de la màniga fa molts anys la Generalitat de Catalunya perquè s'encarregués de la gestió de lo que se'n diuen els tallers productius a les presons, és a dir, la feina que fan les persones preses dintre de les presons. Aquesta gestió és nefasta en el sentit de que seria a la pràctica l'aplicació del capitalisme en el seu extrem, en el seu punt més extrem, no? Estaríem parlant d'algú, una situació de semiesclavatge, no? S'obliga la gent a treballar per uns salaris de misèria fins fa molt poquet, i de fet és un dels punts que es discutirà demà. Tenen a la majoria de gent sense contracte, sense seguretat social, sense cap mena de benefici, entre cometes, benefici, no? O sigui, cap mena dels drets que hauria de tindre qualsevol persona treballadora, no? De cara a la feina que realitza, no? O sigui, és el dret a posar-te malalt i poder-te quedar al llit en comptes d'haver d'anar a treballar, perquè si no, no cobres i no tens per menjar, o com podria ser el dret a quedar-te a casa si tens un accident laboral i a ser compensat o compensada per aquest accident. Doncs totes aquestes qüestions es discuteixen demà, i bueno, pues, qui tingui interès en saber com funciona el tema a nivell de judicis, a nivell de l'Ús Social, que ho hem xerrat aquí moltes vegades, demà és una bona ocasió, a més amb aquesta peculiaritat que la persona que acusa en aquesta ocasió doncs és una persona que està a la presó i que denuncia aquesta realitat dintre de la presó. Vale? Dit això, doncs això, recordar demà a les 9:30 davant dels jutjats de l'Ús Social. I una altra...
Sobre l'Amadeu, continues?
No,
doncs digues. Deixa'm dir una cosa de l'Amadeu.
I tant.
Que avui des del despatx hem anat a visitar l'Amadeu, i el que vull dir és que tenim instruccions concretes de l'Amadeu per defensar els seus drets fins al final. Ni videoconferència ni històries.
Està clar.
Veurem què podrem fer, veurem quantes persones hi haurà a la concentració, quantes persones podran entrar a la sala, i com sempre, que no n'hi ha prou en tenir la raó i tenir la llei de part teva, sinó que si no tens la força per imposar-la, és com si no tinguessis res. Per tant, a les 9:30, demà, davant dels jutjats socials.
Vale, només una altra petita acotació. Quan dius això de la videoconferència, això ens porta a l'última artimanya que s'han tret de la màniga, que és el rotllo de que volen fer el judici sense l'Amadeu present allà. No, això la veritat és que és d'un cinisme bastant desagradable i bueno, bastant malèvol, no? O sigui, està clar que aquesta basca estan jugant amb un punt maquiavèlic de lo tenemos todo bajo control, no? I que boicotejaran, no? la possibilitat de posar en pràctica aquests drets, no? Llavors està clar, la diferència és tant que estem allà presents i fent pinya i defensar, pues, aquesta situació que està visquent ara i denuncia aquest home, però que ens podria passar qualsevol
qualsevol de nosaltres i que és una mostra de com està el pati en aquest sentit, no? A nivell de presons i també a nivell social del carrer, no?
Vale, a les 9:30 demà davant dels jutjats socials.
Perfecte. L'altra convocatòria que farem o qüestió d'agenda és que el dissabte per la tarda, em sembla que és a partir de les 5:30, en un centre social ocupat a Sant Andreu que es diu La Gordíssima, es fan unes jornades antifeixistes i, bueno, pues, això que ens ha creat l'atenció, que fa temps que està el tema molt mogut en aquest sentit i a més té una relació molt directa amb el tema que estem tocant avui. I, bueno, pues, en aquestes jornades es farà una presentació de la plataforma antifeixista, es passarà un vídeo també i després pues, hi haurà un debat sobre quin és el plantejament antifeixista actual. Això em recorda que, si no m'equivoco, el diumenge, i aquí és on el tema del telèfon estaria molt bé, perquè al final no ho he pogut confirmar, si no m'equivoco, el diumenge a les 5 de la tarda hi ha una manifestació antifeixista al barri de Gràcia. Si algú que ens escolta té aquesta informació i ens vol trucar al 933177366, pues ens farà un favor a nivell de ràdio, de programa i d'audiència, i pues, si no passa això, pues, algú que tingui internet a mans segur que pot localitzar aquesta informació ràpidament. I bueno, pues, seguim amb el tema. Ens havíem quedat amb una pregunta que era si havíeu estat a la zona de Gaza quan va passar tota aquesta brutalitat, la massacre aquesta última dels bombardejos, i si no, pues, bueno, quina havia sigut la vostra experiència amb aquesta situació. Nosaltres des d'aquí l'hem viscut d'una manera, però vosaltres que heu estat allà més a prop ens interessa molt més ara mateix pel tema que estem tocant, pues, si ens podeu explicar una mica.
Nosaltres vam estar a Cisjordània, no vam estar a Gaza, perquè Gaza, bueno, el fet d'estar sitiada no permetia l'entrada d'internacionals. Llavors des de finals d'agost van començar a sortir barcos des de Xipre amb l'organització Free Gaza, que ha explicat abans la Pilar, per trencar l'assetjament per mar. I llavors durant, crec que havien sigut 6 o 7 barcos que de l'agost al desembre havien portat i tret internacionals de Gaza, i en el moment dels atacs, quan va començar els atacs, hi havia 7 persones internacionals dintre d'aquest moviment amb les que nosaltres ens coordinàvem des de Cisjordània per via telefònica per escriure, doncs, bueno, ells ens enviaven com un resum del que veien, d'informació que traien de vídeos, de fotografies, i nosaltres també per telèfon els hi fèiem entrevistes per després publicar-les totes a la web del moviment. Llavors nosaltres hem estat a Cisjordània, el que us podem explicar és com es va transformar tot, perquè sí que hi va haver un canvi molt important quan van començar els atacs, i que va ser el 27 de desembre. El fet més clar és que tenien una mica l'actitud que tenien en l'exèrcit dintre del poble on estàvem, en Aelín, era una mica la sensació que ens donaven era que tenien carta blanca, no?, en fer i desfer el que volguessin, perquè la premsa i tot el, bueno, pues, internacionalment s'estava mirant més a Gaza. Doncs això em va implicar, per exemple, que feien servir munició real a les manifestacions amb molta més facilitat que el que havien fet fins al llavors, i això va resultar en la mort de dos joves al poble. Abans hem dit que era un poble molt petit, llavors el fet de que matin a dos joves implica molt, no?, perquè són quatre famílies les que formen aquell poble, i aleshores van matar, doncs, a dos joves, un de 22 anys i un de 19, el dia següent que van començar els atacs a Gaza. Altres conseqüències dels atacs van ser que van posar a prova armes noves que fins llavors no les havien vist. Una molt, molt concreta i bastant, bastant brutal i
il·legal.
Il·legal.
No, en eso estaba, hay algo ilegal.
Claro, son niveles de identidad dentro de que están dentro de ese pueblo, pero la utilizaron durante la segunda intifada y estaba ya retirada, y la han vuelto a empezar a utilizar en Cisjordania desde Gaza. Ella lo explica mejor.
Bueno, yo iba a explicar el gas. Bueno, són com tres armes diferents que han provat noves. Una és aquesta que ha comentat ara la Pilar, que és com una bala normal, però molt més petita, i fa menys so, llavors és molt difícil de reconèixer que l'estan llançant, perquè és com un so, com una cosa així, però pot matar. O sigui, entres un projectil, entra i et pot quedar dintre o travessar, depèn.
50 metres t'atravessa
el consum. I a partir dels atacs de gas va ser una pràctica quasi habitual, o sigui, cada manifestació hi havia aquesta, aquesta arma.
Està impregnada d'un pepper, una espècie de
pebre
que provoca una un sangrado
més abundant.
Més abundant. Y bueno, ha roto ya muchos huesos de muchas piernas. La última la han disparado en los riñones a un shabab hace la semana pasada, el viernes pasado.
Y ha muerto, ¿no?
No.
Si le han puesto tres riñones.
No, no, a la zona de los riñones. No le ha tocado ningún órgano. Hay un vídeo y un report, un informe en www.falsolidarity.org, que es el sitio web del Movimiento Internacional de Solidaridad.
Sí, i llavors els altres dos armes que feien servir eren unes armes que tiraven gas lacrimògic, que és l'efecte al gas allà és molt més fort que el que fan servir aquí a Europa, que és, et crema la part d'ofegar-te i la sensació, bueno, plorar, et crema la pell moltíssim i provoca vòmits en coses que ara pots perdre el coneixement inclús. Llavors el que van fer servir com a arma nova era un projectil de gas recobert de goma que anava molt més ràpid per l'aire, no el podia reconèixer per l'aire perquè era negre i el gas no sortia fins que no impactava, llavors no pot seguir l'estela de gas, no? I el ser recobert de goma podia rebotar molt fàcilment, no? I això si va directament, si el projecte directament al cos et pot impactar i et pot penetrar. O sigui, és un projectil d'un diàmetre, no sé, 5 centímetres.
Pilota de ping-pong.
Sí. I han tenit dos cases, ja, disparant-lo a les ventanes. És molt inflamable.
I parlàvem d'un altre tercer, no?
I el tercer és una espècie de com una canica, que és de plàstic molt finet, i a dintre hi ha un líquid d'un color verd fluorescent, que encara no sabem què és exactament ni quina finalitat tenia. El vam enviar per analitzar uns laboratoris, bueno, vam intentar, però encara no sabem el què. Això vam provar no al nostre poble, sinó a Bilin, que és un poble que està pel nord, que també tenen manifestacions regularment contra el mur.
Más para completar cómo se vivió la situación mientras bombardeaban Gaza, ya hubo muchos curfew, que son toques de queda en que el ejército toma al pueblo y prohíbe salir de las casas a las familias, y practicaban llevar al cabo arrestos o destrozos o cualquier otra cosa. Hubo más asesinatos de más niños en diferentes puntos, en Hebrón 3 o 4, en Nablus, que está en el norte, Hebrón está en el sur. Què més?
En Calquília i Calandia.
En Calquília.
Bueno, en total van ser 10 persones que van matar en 3 setmanes, cosa que, o sigui, és molt més del que fan si no haguessin hagut els atacs de Gaza.
I bueno...
Bueno, important també dir que va fer el poble palestí donar els atacs, no? Vull dir, a partir del dia següent van començar a convocar-se manifestacions espontànies, però en quasi totes les ciutats al mateix temps, no? Pràcticament el 27 de desembre, 28, 29, eren constants, i eren manifestacions de gent que sortia al carrer, com les que feien aquí, amb la diferència que simplement, o sigui, eren manifestacions de solidaritat, no? Es portaven banderes palestines, banderes de Hamas, de Fatah, d'Almubadra, de tots els partits polítics. I al principi...
Hamas, Fatah, i has dit un altre?
Almubadra. És una que és bastant recent, és un partit format, o que el líder es diu Mustafa Barghouti, i és una alternativa nova que aposta per una espècie de... No sé on definir, una espècie de centre... Bueno, vol confrontar la corrupció que porta darrere Fatah, el radicalisme de Hamas, llavors vol treure tot això de sobre, llavors ella aposta per una sortida nova.
Muy europeizado también, mediatizado, muy europeizado y mediatizado. Y luego está ya Valshavia, que es el Partido Comunista, el Frente de la Liberación, Frente Popular de Liberación Palestina. Son los más fuertes.
Parla més alt, més alt.
Sí.
Quin preguntes, jo?
No, i només volia aclarar això. Les manifestacions palestines es van ser reprimides molt fort per l'exèrcit israelí i també per l'autoritat palestina, pels policies palestins. que van prohibir, crec que la segona setmana o els 6 o 7 dies dels atacs de Gaza van prohibir que es portessin banderes de Hamas a les manifestacions, tot i que eren simplement marxes populars pels carrers de les ciutats. I l'autoritat palestina va ser molt, molt forta reprimint les manifestacions de solidaritat en Gaza, sobretot al sud de Cisjordània, no? La part d'Hebron, vos ho explica millor.
Y también quería puntualizar que estos dos asesinatos de estos dos niños fueron por la espalda.
El tema del mur, ¿no? Teníem que tocar més.
Sí.
Teníem interès en tocar més el tema del mur, la muralla.
Abans de canviar, dedueixo pel que expliqueu que llavors a la fi dels atacs la cosa es relaxa o és... ha passat el clàssic amb aquests aspectes repressius que cada s'aprofita una situació més extrema per augmentar la repressió i mantindre-la, no?
S'ha mantingut totalment. De fet, les últimes notícies d'ara fa, no sé, un parell de setmanes, el que estan fent és una espècie de redada per tot Cisjordània. Estan arrestant a moltíssims joves palestins amb invasions nocturnes o manifestacions mateixes en ciutats diferents a la mateixa vegada. I això ja porta molts dies un darrere l'altre que vas veient aquestes notícies, no? I de la gent que allà hi parles i ja veus que és un plan, no? És una espècie té una fi, o sigui, té una finalitat, no? Aquesta
desaparació, no, sí, complet, tard o d'hora, o sigui, és que...
O han construït una nova presó i
poden
unir-se tan clar.
I el Yayus, per exemple, que està entre Nablus i Neilín, yendo para el sur, hace, no sé, 3 semanas o así, pusieron una corfi, un toque de queda del pueblo, y a la salida de... Ah, mentira. Entraron al pueblo, a la salida del colegio se metieron a 75 niños en el colegio, los detuvieron, los interrogaron y abusaron y se llevaron a 20 arrestados y a continuación pusieron un toque de queda. Y creo que a los 2 días volvieron a poner un toque de queda y se llevaron a más Shabab, a una decena de ellos.
O sigui que la cosa s'ha mantingut.
S'ha mantingut, sí, sí. Exacte.
Vale.
Doncs el tema del mur.
Ah.
Què deia?
Faig jo?
Sí, sí.
Bueno, el mur, una mica històricament, va començar a construir-se el 2003. Van començar pel nord. El mur és té uns 730 i pico quilòmetres de longitud. Amb la majoria, o sigui, més del 50% no és un mur de formigó, sinó que és una valla elèctrica. O sigui, no electrificada, sinó elèctrica, vull dir que ells noten si hi ha contacte a la vall.
Una cosita antes de que continues. Mide el es el doble prácticamente de lo que mide la línea verde. Ellos, en lugar de estar construyendo el muro por la frontera, como alegan por motivos de seguridad, se están metiendo, con lo cual el muro mide casi el doble de la longitud de que es 400, así.
Quieres decir que están aprovechando para ganar territorio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero ahora ya que profundice la cosa.
Per guanyar territori i per anexionar a Israel colònies que estan bastant a prop de la frontera entre Israel i Palestina. I aleshores van començar a construir bastant pel nord, en alguns punts han trobat resistència dels pobles que estan més a prop, que s'han manifestat, i el més important, bueno, són 4 els més importants, no? Yayus, Qalqilya, Bilin, Neilín, Budrus, aquesta zona. Llavors hi ha, per un exemple d'un poble que es diu Qalqilya, que està al nord-est, o sigui, clar, tocant a la frontera, que està totalment rodejat per mur. O sigui, el mur fa una espècie de O, i al mig està el poble i té una sola porta. O sigui, que estan escanyant totalment la vida social, econòmica dels palestins que viuen allà dintre, no? I allant-los de qualsevol altra població palestina. I llavors nosaltres hem estat en contacte amb aquesta problemàtica perquè Neilín estava a 5 minuts del mur, de la construcció, i l'estàvem fent ara, no? La part que es tocava més a prop del poble. Va començar el maig del 2008, de l'any passat, i està planejat que acabi d'aquí un parell de mesos, i acabarà d'aquí un parell de mesos.
Ja està pavimentada la ruta, ja estan tots els árboles. 40% de les tierras de Neilín, les que les queden després del 48, se están quedando detrás del muro. Y bueno, el muro está uniendo Almidia, que es otro pueblo que está al este, con muro que haya hecho en Beilín. Se están gestionando como 5 o 6 asentamientos que quedan en la parte, se lo llaman para el lado israelí, y está aislando estos 5 pueblos junto a una carretera que va a estar bloqueada solamente para el uso de colonos, que ya lo está, pero va a estar controlada por torres de control cuando se acabe el muro, y construir un túnel, que ya han arrancado 20 olivos para empezar la construcción, con un checkpoint, un puesto de control que va a abrir, creemos, de 7 a 7, esa es la información que tenemos hasta ahora, para que la gente pueda entrar y salir de su pueblo, de sus casas. Mucha gente está muy cerca de Ramala, está a 17, 20 kilómetros de Ramala, y mucha gente estudia y trabaja en Ramala, con lo cual se va a ver especialmente afectada la bueno, va a provocar probablemente gran parte de un éxodo, lo que ellos llaman una huida voluntaria, ¿no? Un éxodo forzado masivo, porque va a ser una prisión, el pueblo se va a convertir en una prisión.
Deies que el mur era elèctric?
Bueno, ja, és això que et deia, el 60% més o menys és una valla, però clar, és una valla, a una banda i banda hi ha carretera, que hi circulen jeeps israelis, o sigui que està totalment controlat, i a més que aquesta valla, si té contacte, si algú està intentant passar-la o les toca, hi ha com receptors i ells es poden detectar. Hi ha un altre... Llavors hi ha zones també que tenen, en compte de tenir carretera, tenen com una zona aplanada amb sorra, que ells la plan, o sigui, la netegen de manera que si hi ha petjada, si algú hi passa, queda la petjada, no? Bueno, hi ha zones molt diferents. I després hi ha la part de formigó, que és aquest 40%, que són 7 metres d'altura, i són aquestes imatges típiques, no?, que circulen de les plaques de formigó una cosa de l'altra. I ja, bueno, l'exemple de Betlem, per exemple, que està al mig de la ciutat, el mur pràcticament està, el pots veure des de les últimes cases, tenen el mur allà al costat, no? I això provoca una sensació d'ofec increïble, no?
I ha passat per patis de col·legios, per campos de campesino, de cajitas que les queden a l'altre lado, i tenen que, hay 3 veces al dia en los que se abre la puerta para que pueda, con permisos, por supuesto, y que están totalmente manipulados para que puedan ir a cultivar sus terrenos. ¿Qué más? El muro, es que es importante matizar, no sé si ya lo he dicho, pero lo voy a volver a decir. Israel está declarado ilegal por la ley internacional, se declaró ilegal en el 2003, cuando se empezó a disparar la construcción.
Después de lo que pasó con el muro de Berlín, no tenía nota. Después de... Es que es así, la comunitat internacional no tenia altra. L'altra cosa és que Israel mai ha fet cas a la comunitat internacional. I potser elles ho sabran millor. L'altre dia vam comentar que era probable, tot i que no ho sabíem segur, que és que Israel no està ni directament representat a la ONU. No sé si vosaltres teniu la informació. A mi em sona que em va arribar de que no tenen cap representant, de que passen milles d'anar directament, però com ho vam passar de lo que nos digan, el que passa és que no ho sé, no, jo no ho tinc segur 100%, però...
Jo el que sé és que Israel se declare que no està subjecte a la llei dels altres d'internacional, que ells tenen la seua. No más también diría gens que no hay fuerza.
Lo que pasa es que Estados Unidos tiene derecho de veto.
Sí.
Todas las sanciones que se han salido de ahí han sido totalmente anuladas.
Estaríamos hablando un poco de lo de antes, ¿no? No es por volver a irnos del tema, pero es muy significativo, ¿no?, de que se apruebe la creación de un nuevo Estado, ¿no?, por una decisión de las Naciones Unidas, y que luego ese nuevo Estado, que a ver, no es que le deba nada, ¿no?, a las otras naciones por haberle permitido la creación, ¿no?, pero se pasa por el forro a los que en su día le han echado el cable, ¿no? Estamos hablando, pues, un poco extrapolar a nivel internacional lo que hablábamos de un sector extremista o un mini sector de oposición y la masa apática en medio cómplice, ¿no? Pues a nivel internacional yo lo veo exactamente igual, ¿no? O sea, un sector que le ha permitido a estos, pues, por la por la misma, el mismo principio de que existen, ¿no?, que son las Naciones Unidas. Estos ya dicen, vale, ya está, a partir de aquí tenemos lo que necesitamos, ¿no? Y a nivel internacional la situación es la misma, ¿no? O sea, es una hipocresía brutal cuando no es una auténtica apatía total, ¿no?, del tema. No sé, yo pienso que es consecuencia de lo que hablábamos antes, ¿no?
Yo quería preguntaros si conoceu a la señora Pilar Rahola. Si la conoceu.
No mucho.
No, ¿eh?
Tú tampoco. No. Personalment no.
No. Si sabeu qui és, si sabeu què dius, si sabeu per qui treballa, pregunto això.
Jo sé què diu respecte a Israel.
Sí. Pots explicar-me?
No crec que t'ho vull explicar correctament, perquè quan ho va dir no estava, estava allà, justament. Jo vaig llegir la Turem que hi havia. No ho sabré explicar bé.
Sí, en aquest cas, Francesc, em sembla que aquí al
costat. Jo
sé. La té ben estudiada.
La tinc molt ben estudiada, la Rahola. Perquè ella me regala uns matins, ella, perquè la tenen allà enxufada a TV3 i és que ens deixa tots planxats a la cadira, al sofà. O no, amb ganes de sortir al carrer i cridar Rahola, ven ten-hi tu, allà a Palestina va dir, ven ten-hi tu, ja veuràs tu que et passin a tu el que ells estan fent, a tu i a tota la família. Bueno, el cas és que la senyora Rahola tenia molta carta blanca als matins, ara ja no en té tantes, matins de TV3, del programa que presenta el Josep Cuny allí, no? I ara ja no en té tanta, però quan hi surt, pues, li deixen dir què vol, i durant la guerra, durant el setge a Gaza i els bombardejos, la senyora Rahola pues, va sortir a dir pues, que Israel actua legítimament, que els palestins són uns terroristes, i tot aquest discurs. I què? Després d'haver-hi aquí les manifestacions contra aquesta guerra, la senyora Rahola va dir que tota Barcelona que es manifestava era antisemita. A la qual la gent li va respondre que no, que no, que eren antisionistes, no? Que estaven contra d'aquest projecte de genocidi, perquè aquí s'estava parlant de genocidi i ella no volia reconèixer. Llavors la senyora Rahola se va acusar des de un diari públic que es va fer per aquest cas, doncs va sortir la seva foto dient que aquesta senyora doncs era còmplice del genocidi i que ella probablement també va sortir públic, era una col·laboradora del Mossad.
Sí, en sabem,
entonces, quants altres periodistes catalans que li fan el pagoneo a l'estat israelí, no? Li estan fent la premsa, li estan fent la propaganda des d'aquí.
Concretament l'anunci deia, si veus amb un d'aquests, felicita'ls.
Sí.
I a sota, felicita'ls pel genocidi d'Israel perquè ells estan molt a gust amb el genocidi. Algo així deia el cartell.
I bueno, la senyora Rahola s'ho va prendre com una amenaça i va anar de víctima a la tele. Es va plantar allí amb la seva quota de minuts matinals i ens va regalar amb un victimisme, no?, que va quedar compensat gràcies a un representant de l'Aturem la Guerra que es va presentar l'endemà allí a fer un cara a cara amb la senyora Rahola i a dir-li les veritats a la cara. Ella deia que se sentia amenaçada per això, perquè deien feliciteu-la, i ella diu, ara em vindran a felicitar i em vindran a pegar, no? Perquè aquí diu que m'han de felicitar, perquè jo estic complice d'un genocidi, no? Llavors aquest senyor va anar allí bonament i la va ficar al seu lloc, no? I bueno, la senyora Rahola va quedar bastant retratada, no? Perquè hi va anar una persona intel·ligent amb molts arguments i molt ben dits sobre el que estava passant a Palestina, molt més sòlids que els que té la senyora Rahola, no? Perquè ella fa propaganda i clar, la propaganda és molt fàcil de contrarrestar, no? I finalment va quedar amb fum, no? Perquè ella ja anava dient que es quedaria allà contra la gent de la plataforma Aturem la Guerra i per tot això, no? Finalment crec que ha quedat amb res, que ha quedat amb fum, amb espuma matinal i bueno, així ha quedat retratada, no? Així ha quedat retratada. Vull dir, ara més que mai, si aquí ja clamàvem dient qui era, ella sola s'ha retratat i molta més gent ja sap qui és, però si no els havia quedat clar.
Però jo el que els volia dir a les dues solidàries en Palestina és que a la comarca d'Osona ja fa un parell de mesos que s'està tirant endavant una iniciativa consistent en querellar-nos criminalment contra la senyora Pilar Rahola, una querella criminal contra la Rahola, i hi ha alguns bars, alguns establiments públics de Vic concretament i de Torelló i de més llocs que estan recollint signatures. Ho dic perquè si coneixeu gent per allà a la comarca,
i encara que no sigui de la comarca, perquè entrant a internet hi ha un blog que es diu Pilar Rahola negacionista. Negacionista perquè l'estem acusant de cometre el mateix delicte que el Codi Penal espanyol preveu per quan els nazis, els neonazis, neguen l'Holocaust jueu. La Pilar Rahola està cometent el mateix delicte al negar el genocidi palestí. Només entrar a internet es pot localitzar aquesta pàgina o aquest blog i es pot firmar per internet també. I quan hi hagi suficients signatures es presentarà.
Moltes gràcies per aquesta informació.
Ho sento.
Moltes gràcies per aquesta informació.
Vale, tirem endavant, tirem endavant. I després, jo no sé si ens queden gaires minuts, tenia...
No.
Vull apuntar una cosa, que és la comparació entre la muralla de Berlín i la muralla que està fent l'estat d'Israel, que no sé molt bé com ho compares. Què vols dir? Quan has dit...
No, jo en aquest sentit, si tenint en compte que durant molt de temps tota la comunitat europea, sobretot el que era el bàndol occidental, doncs ha estat criticant, si jo no estava comparant un mur amb l'altre, sinó la crítica que es feia al mur de Berlín, que durant molt de temps se l'ha parlat en aquest mur del mur de la vergonya, del mur que dividia Europa, del mur que dividia persones, que dividia famílies, igual que diuen del de Corea, amb Corea del Sud i Corea del Nord, tres quarts del mateix, no? Després de tota aquesta crítica, quan Israel fa aquest mur, i amb les condicions en què el fa, etcètera, etcètera, políticament i dintre de la poca coherència que tenen, no tenien altra cosa a fer que dir que era il·legal, que dir que allò no podia ser. Perquè altra cosa és que seria demencial ja per unes persones que porten el temps que porten dient que aquestes coses no s'han de fer.
No seria
complicat. Encara que per altra banda a Melilla et fotin el muro, a l'altra banda et fotin el no sé què i també tinguin certs personatges amb ordres directament de disparar a matar si cal.
La hipocresia, vaja.
No, això no nega, però públicament, i la prova també està que per molt que els Estats Units faci el veto a la Unió Europea, altres països que també han tingut veto per altres estats, com poden ser Xina, com pot ser la URSS, com pot ser altres estats que tenen veto, els estats europeus o els estats sí que han fet un boicot en aquells països. Encara que des de Nacions Unides no poguessin, ells doncs han decidit rescindir contractes o rescindir relacions, o aquí en canvi en tots els països europeus han fet el contrari. Ràpid cridar consultes, però per dir que estaven, potser no deien que estaven amb ells, el d'aquí deia que fins i tot els havia criticat, però la veritat, sí, tu dius que els has criticat, però els hi vens armes. Com el que digui que les armes espanyoles no maten palestins, l'altre dia vaig llegir un article on entre altres productes, que n'hi havia moltíssims, hem estat venent a Israel les mires telescòpiques dels fusells de franctiradors. És allò de, doncs senyor, matar, maten. Perquè aquell estri és necessari per la resta d'aquella arma. Sense aquell estri l'arma no serveix de res. Un fusell de franctirador no serveix de res sense la mira telescòpica. És així. Llavors, doncs aquesta hipocresia hi és en tot, però cara a la galeria han de posar, o han de dir el que han de dir, per molt que els Estats Units i més el Bush i els lobbies sionistes que hi ha allà doncs facin que l'estat dels Estats Units veti qualsevol resolució o veti qualsevol cosa a la ONU.
Està clar. Jo què et volia dir amb això de la muralla de Berlín? És que partim de la base de que totes les muralles, tots els murs haurien de caure, partim d'aquesta base, però la muralla de Berlín tenia una explicació molt diferent i a un altre nivell que aquestes altres muralles. I és que, imagineu-vos el problema que han creat a La Habana des del moment en què permeten que hi hagi uns hotels, inclús algunes botigues, on es pot comprar amb moneda amb dòlars. Mm. Imagineu això, el problema que representa, que jo crec que això no ho tenen ben controlat a l'Havana. Mm. És un no. escàndols de corrupcions i de tot.
Però no és a l'Havana, és a tota Cuba, no?
És a tota Cuba.
Ai, doncs,
sí, sí, ara comença, va començar a l'Havana.
Doncs pues veieu el que és això.
I el peso
va començar a l'Havana amb els locals turístics de l'Havana, però al final quasi tota Cuba és turística.
Doncs ara imagineu-vos aquest muntatge al mig d'Europa. Això és el que era el Berlín Occidental. Era un enclau capitalista dintre d'un país amb un règim socialista. És un gran hotel, és una gran font de corrupció i no tenien una altra sortida que fer la muralla pels del govern del Berlín Pankow, del Berlín Oriental. No podien fer res més que la muralla. I la van fer. I després ve tota la polèmica. Sí, sí, estic d'acord amb el que estàs dient, que després de les crítiques que havien fotut contra la muralla de Berlín, no els hi quedava més remei que criticar aquesta altra muralla. Mm. Però amb tot i amb això...
Sí, sí, jo en aquest sentit, doncs, per això deia que no intentava comparar una amb l'altra, independentment de si estic d'acord o no dels dos, o de un o de l'altre,
sí.
No els intentava comparar amb el fet de per què s'han construït o per què hi són,
mm-hmm.
sinó més de cara a la galeria dels polítics d'aquí i per què han dit el que han dit el 2003 com va començar, tot i que a l'hora de la veritat no han fet res.
Mm-hmm. Claro, este muro es para la seguridad, eso es lo que dice Israel.
La gran excusa.
Pero es un muro de anexión de territorio y de segregación y,
mm-hmm. y hacer una prisión.
Sí, porque sí.
Gaza es una prisión totalmente ahora mismo.
Y Gaza igual, Gaza está rodeada por un doble muro
y Gaza es una prisión.
Y por mar tiene impuestos 7 millas para poder salir, cuando la resolución de los acuerdos de Oslo estipulaban 20, y luego Anápolis creo estipuló 12, y ahora actualmente hay 7. Entonces está totalmente sitiada y bloqueada desde el 2006, desde que Hamas ganó las elecciones.
Bueno.
Ja haurem de començar a deixar-ho
sí.
per avui, sí, per avui ja, que ja ens hem sobrepassat una mica.
Vale.
Molt bé, agrair la companyia a aquestes dues mosses que ens han visitat aquí.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Ens han aportat aquesta experiència.
Abans de despedir-nos, us sembla bé que anunciem això? Ens heu passat un paperet que diu Informa't més actua. Llavors hi ha una adreça que diu acció@yahoo.com. Llavors a l'altra meitat d'aquesta part de l'octaveta pues, hi ha una imatge d'una persona que està presa pues, una mica més amunt de la cintura cap avall, posa pedres i es veu pues, clar que les mans té pedres. I a l'altra banda de l'octaveta pues, tenim una foto que abans preguntava un home, hòstia, una persona que vegi això reconeixerà d'on s'està parlant, i dèiem que sí, no? Que n'hi ha pues, la bandera palestina per aquí, n'hi ha una branca d'una olivera per allà, una persona que subjecta o intenta subjectar tant una com l'altra, i la resta pues, són tot d'aquesta mena de robocop cops, no? Que bueno, pues que està clar que no cal
que lo estan secuestrando en una manifestació pacífica.
Bueno, pues aquí queda la història. Qualsevol persona que vulgui contactar amb vosaltres, acciopal@yahoo.com. I bueno, el que hem xerrat abans del programa i hem xerrat l'altre dia, que quan vulgueu torneu i seguim treballant amb el tema.
Molt bé, gràcies. Muchas gracias.
I bueno, pues que esto es lo que ha de decir el programa.
Bé,
no?
Esteu convidades a Radio Ona, que aquí teniu, aquí teniu la informació necessària, que fem un programa
també,
cada dilluns de 10 a 11 de la nit, i sereu molt benvingudes, tant si veniu personalment com si truqueu per telèfon.
Gràcies.
Vale, salut.
Vale, pues res, recordar
sí, que... jo, bueno, que ens podeu escoltar, però abans volia dir-te que jo l'únic que he trobat de manifestacions el diumenge antifeixistes que és a Nou Barris, no és a Gràcia.
No és a Gràcia, també em sembla.
Diumenge 15 de març a les 12 del migdia, plaça Virrei Amat, manifestació Prou agressions feixistes als nostres carrers.
Molt bé.
I veu que últimament hi ha hagut unes quantes agressions feixistes als carrers dels barris del Turó de la Peira, Vilapiscina i Torre Llobeta, i la gent doncs surt al carrer per...
N'estem fins al monyo. Ja seguirem xerrant d'aquest tema als propers programes també, perquè aquests dies hem estat fent una mica de revisió d'aquestes qüestions i n'hi ha molts paral·lelismes entre el passat i el present. L'altre dia ho xerràvem parlant dels llibres i dèiem, llegint llibres d'aquell que teníem era del 1921, podem preveure el que passarà el 2010, no? Pues una mica el mateix, però amb el tema feixista. Bueno, pues res, des d'aquí ja després del programa d'avui, recordar que el 104.5 de la FM a la Ràdio Bronca podeu escoltar aquest programa el dijous de 10 a 12, el divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda, repetits, i que també hi ha el del podcast per internet, i bueno, pues que també ens declarem com antifeixistes, està claríssim, que des d'aquí portem el nostre granet de sorra a la lluita. I pues que fins la setmana que ve. Salut i bronca i contrabandisme.
I bé, com abans he comentat, doncs m'he quedat amb les ganes i posarem Aixot de Xerif.
Aixot de Xerif és una altra mena de discurs, sí, sí. Mentre el Get Up Stand Up ens deia m'ententa firma ja amb dignitat i tal, l'Aixot de Xerif és, bueno, tio, jo vaig parar el xerif, tio, i m'acusen de matar el seu ajudant, i jo a l'ajudant sí que no el vaig matar, jo vaig matar el xerif, no? I tenia les meves raons.
Deixa de ser també aixecar-se i mantenir la teva dignitat.
Està clar, no? Doncs vinga, penya, ahí, papel y boli y a tomar nota. Hasta pues.
Salud.
¿Y dónde van?
Yeah, all around in my hometown,
marxar, farem una última convocatòria pel dijous que ve.
Sí, dijous que ve estarem a l'Ateneu del Casc Antic, la Pilar i jo, parlant una mica més a fons sobre l'experiència que hem tingut a Palestina, amb material gràfic, vídeos, fotografies, mapes, o sigui que si us esteu interessat ens trobareu allà a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu del Casc Antic dijous que ve.
I l'Ateneu del Casc Antic...
Carrer Fonollà número 15.
Molt.
Al costat del Forat de la Vergonya.
Ah, exacte. Amb la línia vermella o groga a plaça Urquinaona.
O groga Jaume I.
També, sí, sí. Ho has dit això, bona nit i molta bronca.
Bona nit.